De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 5 de la tarda. Després de l'actualització que ens ha fet el Xavi Toscano, seguim molt pendents de l'última hora respecte al tràgic incendi de València. De fet, a l'inici d'aquest programa del Fabricació, avui parlàvem amb Vicent Pons Grau, qui va ser el cap de Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de València, i també hem pogut parlar amb l'Esperanza Camps, cap de redacció de VilaWeb des de València. Per saber, doncs, aquesta darrera hora informativa, saludem aquesta hora també, avui hem volgut contactar amb la Isabel Olmos, ella és sotsdirectora del diari Levante. Isabel, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Gràcies, primer de tot, per atendre la trucada al Fabricació. Sabem que són uns moments de molta feina a la redacció, no, Isabel? Imaginem.
Sí, la veritat és que tot va canviar ahir a les 5 de la vesprada, quan ens vam assabentar que hi havia, que tot semblava un incendi en la vivenda, normal i corrent, i als pocs minuts es van començar a rebre altres tipus de vídeos on veiem com s'extenia, no?, amb aquesta velocitat que ens ha sobtat a tots, i com en pràcticament 25 minuts, 30 minuts, acabava devorant els dos edificis. No hem parat de treballar des d'aleshores. I hem estat també fent guarda tota la nit, perquè a més hi hagué un moment que ens van dir per la nit que possiblement l'edifici podria patir algun tipus de col·lapse. Aleshores, clar, imagineu, no?, la sensació d'anar-te'n i saber que l'edifici podia caure avall, no?
En qualsevol moment, no, Isabel? És aquesta incertesa.
Sí, sembla que finalment no és una hipòtesi massa realista, sí que pot col·lapsar en diversos parts de l'edifici, però no tota l'estructura. El més normal serà que d'aquí un temps el que determini la justícia, doncs el que s'haurà de fer és una voladura controlada.
Hem escoltat fa pocs minuts, Isabel, segur que tu també l'has seguit, la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, que és Pilar Bernabé, acompanyada per l'alcaldessa de València, que han explicat que després de la primera inspecció ja s'han elevat a 10 les víctimes mortals de l'incendi. Parlàvem a primera hora del matí amb Esperanza Camps, amb la periodista Esperanza Camps, i ens deia, perquè estava previst aquesta roda de premsa que comencés a les 3, i ja l'Esperanza ens deia que si aquesta roda de premsa s'estava allargant i tenia pinta que s'allargués, és que no hi haurien bones notícies, no?
Efectivament, dice que és exactament el mateix. I és una mica el que va passar també ahir a la nit. No? De sobte ens trobàvem que eren les 12 de la nit i no teníem dades del que estava passant. Tota la gent ens preguntava, fins i tot ens acusava moltes vegades als mitjans, no? No esteu donant dades de morts, esteu intentant ocultar alguna cosa, no, simplement jo penso que l'escenari era tan esgarrifós que les pròpies autoritats, fins que no tingueren les famílies localitzades, fins que no haguessin parlat amb elles, no volien, no?, donar un pas en fals, no? Per això ens va sorprendre tant a la nit quan ens van dir, no, hi ha quatre persones, hem localitzat quatre cadàvers i no han desaparegut, no? Ells es van anar ballant, però jo penso que era ja totalment cap a confirmar el pitjor. Ara ja no n'hi ha opció per a trobar ningú viu, ara ja no n'hi ha opció per a trobar algú que diguem-ne, escapa, entre cometes. Jo penso que és una mica el que t'ha traslladat la delegada del govern, no? El que es va trobar a partir de dissortadament se'ls van a ser cadàvers.
De fet, la delegada del govern també ha dit que hi haurà noves inspeccions. Sabeu alguna cosa de quan es faran? Isabel, vosaltres teniu constància?
De l'edifici? L'edifici està constantment inspeccionat. Ara, per exemple, està encara la policia científica dins. Encara hi ha policia científica dins perquè, bueno, encara estan trobant més restes. Després hi ha un altre fet que també s'hauran també una mica de separar, no? Que és que clar, és que està tot tan destrossat a dins que també hi ha moltíssims restes de mascotes.
També, és veritat, clar.
Moltíssims. O sigui, tu pensa en una ciutat com València, no?, com podria ser una gran ciutat com Barcelona, on, diguem-ne, la població que hi ha ara, és una població que té molts animals, en molts casos és població de fora, també estrangera, que costa molt localitzar els seus familiars, però sobretot el tema de les mascotes.
Clar, Isabel, i estem parlant amb aquest edifici que hi ha 500, si no m'equivoco, no?, veïns.
400.
400 veïns.
138 vivendes, però clar, en molts casos no se sabia, alguns eren famílies, moltíssimes famílies ucraïneses estaven a una proporció prou elevada, havien comprat o estaven ahí en aquest edifici, de fet popularment aquí, encara que no tinguin res a veure, justament se li deia la finca dels russos, però clar, perquè la gent no sabia si eren ucraïnesos o eren russos, no?
Sí.
I se li coneixia popularment com la finca dels russos, aleshores. Jo penso que anem a saber a poc més els propers dies. Però el que està clar, no, el que comença a ser una mica un clam, no, és la necessitat de revisar els protocols d'actuació.
Bueno, aquesta prevenció, no, aquesta revisió, no, que és una paraula que ens resona més avui més que mai. Isabel, ja per anar acabant, que t'agraïm moltíssim de debò, doncs, que ens hagis atès aquesta trucada de Ràdio Estel. Clar, aquest matí s'ha parlat molt, bé, des de que es va originar aquest incendi, que, com tu deies, en 45 minuts es va propagar per tot l'edifici. Teniu algun indici més de les causes que han pogut provocar aquest incendi? De fet, nosaltres aquest matí parlàvem, com hem dit abans, amb Vicent Pons, que va ser el cap de servei de prevenció de l'Ajuntament de València, i ens ha dit justament que el poliuretà, que és aquest material combustible, però ens ha remarcat molt que no és inflamable. No sé si segueix sent a aquesta hora una de les principals hipòtesis de la causa d'aquest incendi.
Doncs ara és un dels grans debats que hi ha, no? Perquè consultant diversos arquitectes i diversos especialistes, uns diuen que no és inflamable, els altres diuen que tampoc s'utilitzava tant. Jo penso que estem entrant en una fase del debat que fins que no entren els bombers, o sigui, fins que els bombers no facin el seu informe i les causes de l'incendi. I estem tots a l'expectativa de saber què dirà, no? Perquè ara estem fent moltíssimes conjectures. Evidentment, el que tothom, no, diguem-ne, ens vam adonar és que no era normal. No era normal qualsevol persona que estigui veient en directe, com ho vam veure quasi tots, no? No era normal el que estava passant. Cap incendi d'una finca es propagava d'aquesta manera, aquesta rapidesa. Tenia algun tipus d'element, de material, que va exercir un paper accelerant. Aleshores, el debat està sobre la taula perquè no totes les versions coincideixen. Nosaltres tenim experts dels dos tipus, que el poliuretà va ser un desencadenant, que d'altra banda que no ho ha sigut, d'altra banda el model constructiu tan abusat, no?, en el País Valencià dels anys 2005, 2008, 2009. Aleshores, jo penso que encara haurem d'esperar uns quants dies per a saber exactament...
Per confirmar, no, aquest origen del foc.
I hem de ser molt respectuosos amb la informació dels bombers, que serà clau a l'hora de determinar què va passar, no?
Isabel, una última pregunta, perquè una també de les claus, i és un factor importantíssim, aquesta hora, és el suport psicològic a les víctimes. En quins aspectes s'està treballant? En quins aspectes estan treballant els especialistes mèdics?
Des del primer moment hi ha un equip de psicòlegs a peu de carrer, no? amb les famílies. El que explicaven ahir, i és que expliquen avui també, és que, diguem-ne, que fins que no passin uns dies, les famílies, els afectats que han perdut el seu pis, diguem-ne que estan vivint com podríem viure tu i jo esta situació, amb un estat de xoc, no? És a dir, estem vivint unes imatges que ens estan impactant moltíssim, però que no ens acabem de creure. El problema, no, deien, és que tu i jo després farem vida normal d'aquí 4 o 5 dies, i ells seran quan començaran a prendre contacte de tot el que han perdut. És a dir, és que no tinc res, no? Aleshores, els psicòlegs, el que deien era en aquest moment tan clau on havien de fer el treball per a que la persona no s'enfonsara, no? No es vinguera avall, no? Perquè, clar, imaginar la situació de no tindre, com parlàvem este matí, és que ni roba interior per a canviar-te,
perquè sí.
Tot. Uh-huh. És una sensació d'absoluta indefensió i nosaltres portàvem el testimoni d'un senyor, no?, que deia, tinc 68 anys, o sigui, ho he perdut tot, és que no sé ni per on començar de nou.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Isabel, teniu constància on s'ubicaran aquesta segona nit les víctimes de l'incendi?
Doncs sembla ser, perquè nosaltres sabem que continuaran de moment al mateix lloc, però l'Ajuntament de València sé que està oferit un pis de vivenda social per a poder acollir a les persones que finalment no tinguin cap lloc on anar, no? El que passa és que són moltes famílies, perquè estem parlant d'una trentena de persones que són massa, no?, que no tenen família proper. El que dèiem, no?, algunes persones no són d'ací.
No, clar.
i clar, aleshores no tenen una xarxa.
Una xarxa, no?
Ni d'amics que els puguen acollir, no? Però la veritat és que jo penso que anem a anar veient tot dia a dia. Avui crec que és que una altra vegada el mateix hotel, el Palace, i l'Ajuntament ha oferit aquesta vivenda de pisos socials, que imagina't tu, no? Després de tota la teva casa te'n vas a una vivenda que sí que tens un sostre, però és que no hi ha res teu. És que la situació és molt, molt angoixosa.
Isabel Olmos, sotsdirectora del diari Levante, moltes gràcies per ampliar-nos aquesta terrorífica notícia doncs que coneixíem ahir, com deies tu, o sigui, no? en aquest punt de la tarda. Isabel.
Més o menys, en 5 o 10 minuts nosaltres com revim el primer vídeo, sí.
Doncs una abraçada ben forta i tot el suport des de Catalunya. Gràcies, Isabel.
Moltíssimes gràcies.
Molts ànims. Una abraçada.
Adéu.
I ara són dos els minuts que passen ja d'un quart de 6 de la tarda. Marxem a publicitat aquí al Fabricació Pròpia i a la tornada doncs volem parlar amb Jordi Cruz. Jordi Cruz, presentador, actor, locutor, presentador històric d'Art Attack i que també ara ha creat i impulsat a Cartoon Battle juntament amb l'empresa d'entreteniment World Real Games. Tenim tantes coses que preguntar-li al Jordi Cruz, però això ja serà després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Hi ha programes de televisió i de ràdio que marquen època i que queden guardats a la memòria dels espectadors. Les veus que condueixen aquests programes històrics són veus que reconeixem encara que hagin passat els anys.
Esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista. ¡Empezamos!
L'heu reconegut, no? És Jordi Cruz, presentador, artista i un creador incansable. La veu que sentíem és la veu del Jordi de fa 25 anys, el primer capítol del mític programa Art Attack de Disney Channel. Doncs avui sentirem la seva veu 25 anys després. Què tal, Jordi? Com estàs?
Bona tarda, Mercè. Bé, jo crec que bé, ha millorat una mica la veu. L'estava escoltant ara i era... És que era un infant. 20 anys, però no, és una veu molt... amb tota l'energia. Ho recordo com si fos ahir, eh?
Mira, ara t'anàvem a preguntar. Encara recordes aquell primer dia de programa? Tu deies, no, Jordi? 19, 20 anys. És que, clar, eres molt jove.
Sí, molt jove, però me'n recordo com si fos ahir. Va ser una experiència, la veritat, per una persona jove de 20 anys. Estem parlant, era l'any 98 i la gravació es feia a Anglaterra. Ara potser és ben normal potser anar gravant altres països, les gravacions internacionals, però en l'any 98 un presentador espanyol anar a Anglaterra a gravar un programa no era gens normal. Llavors me'n recordo que, clar, jo era l'única persona, a part de la productora de Disney, que parlàvem el mateix idioma. Tots els que estaven allà en anglès, és un petit poble perdut en la campiña inglesa, allà. Me'n recordo com si fos ahir. I una família, vam fer una família, vam ser 7 anys de gravació i anàvem 15 dies l'any a gravar 26 programes i encara me'n recordo d'estar malat darrere de la paleta aquesta de pintura, sentia el regidor dient «Chuchi, action!» I jo sí, «Què passa, Artemaniaco? Esto es Art Attack!» Jo sí, ho tinc molt
fresc. Mira, Jordi, fem una cosa, perquè estem tenint certs problemes per acabar d'escoltar-te bé. Fem una cosa, et tornem a trucar en un minut i continuem la conversa.
Molt bé.
Vinga, fins ara. Doncs mentre donem temps al Ferran perquè torni a trucar al Jordi Cruz, estàvem tenint aquesta conversa, hem trobat doncs, interessant avui recuperar doncs, l'experiència, la història del Jordi Cruz, perquè tots tindrem, tenim a la memòria no?, el presentador històric d'Art Attack. Ara ens explicava el mateix Jordi, no?, com era aquell primer programa quan tenia 18-19 anys. Em sembla que ja el tenim a l'altre costat del telèfon. Jordi...
Ara m'escoltes millor o no?
Mira, jo crec que sí, que hem millorat més. Mira, ja saps com són. Mira, la nostra tècnica, la Paula, va dient... Bueno, sí. A veure com va la conversa, Jordi.
Però poso els cascos, hem de fer la tècnica. Paula, dona'ns les instruccions. És millor amb cascos inalàmbrics i agafant el telèfon...
Per telèfon, mira, la Paula em fa, saps aquest gest? Jo te l'explico tu, Jordi, per telèfon directament.
Doncs mira, faig un... No em desconnecto, eh?
Va, no et desconnectis, perquè tenim moltes ganes de parlar amb tu. I ja saps...
Ara m'escoltes millor?
Ara, perfecte. Home!
Ah, doncs ja està.
On vas a parar, Jordi? Que molt millor.
Inalàmbriques i després no rutllen bé, això no ho entenc jo.
Jordi, ens estaves explicant això, el record que tenies d'aquell primer dia, però és que espera't, perquè els teus inicis van molt, molt més enrere, perquè vas començar a la televisió local del barri del Clot de Barcelona, perquè
sí.
Allà va començar tot, no?
Allà va començar tot, i jo tinc molta enyorança d'aquesta època. Jo ara quan faig classes o em pregunto moltes vegades, sempre explico que va haver-hi una època i que hi havia televisions locals, hi havia ràdios locals als barris, i que eren llocs on tu no necessitaves tindre un gran currículum, sinó tindre ganes, perquè no es pagava. Tu anaves allà per amor a l'art, com es diu, no? I disfrutaves. I jo vaig aprendre molt. Jo vaig fer un pacte amb mon pare, vaig dir, si aprovo la selectivitat... vull un any sabàtic.
Ah.
I en aquest any sabàtic jo vaig començar a buscar doncs, on es feien les coses. I vaig anar a fer ràdio a Sant Montjuïc Ràdio, que era Polvorí, just allà, i la televisió a Trigió del Clot. Hi havia un programa que es deia In the Six, i jo vaig anar allà una mica de copresentador. Allà estava el Pol Torrents, que és un habitual dels streamings i molt, molt conegut en aquest món ara tan complex del Twitch i tot això. I ostres, jo me'n recordo d'anar a portar la càmera, anar a la sala Teleste a gravar Blur, quan encara Blur no era un grup gens conegut, i fer-li una entrevista. I em fa molta il·lusió haver tingut aquests principis, perquè a mi m'han servit de molt a l'hora d'afrontar totes les feines de després, que és saber que estem en un equip, que tu no ets el presentador i tot dona voltes voltant teu, sinó tu formes part d'aquest equip. Jo quan vaig a gravacions, què haces cogiendo la càmera? Escolta, és que som un equip, o sigui, tenim que anar... O sigui, jo he començat agafant càmeres i trípodes,
sí.
No? Llavors, són uns principis molt, molt, molt bonics, que ara, per desgràcia, el jovent no té aquestes ràdios i aquestes televisions locals, la veritat.
Jordi, tu ara estàs a Madrid, no?
Sí.
Tu ara estàs a Madrid i enyores Barcelona o no?
Mira, és un mitjà que passa que jo amb 18 anys me'n vaig vindre a viure a Madrid. I amb 18 anys tenint la meva casa i tenint un bon sou. Llavors, clar, jo he viscut la meva joventut i els meus grups d'amics i tot a Madrid. Llavors estic... A Barcelona tinc la família, tinc els records d'infantesa i tinc els jocs on sé que puc tornar sempre, però a Madrid tinc... la vida, saps què t'hi vull? Llavors, l'enyoro perquè tinc els meus nebots, perquè tinc molts bons amics i perquè és una ciutat que m'encanta, però estic també molt enganxat a Madrid. I mira que he viscut 14 anys també a l'illa de Mallorca. O sigui, jo he fet una mica una petita volta, però al final he acabat aquí a Madrid, que m'agrada molt.
Clar, fa un parell d'anys vas publicar el llibre Mejor no te lo creas, on explicaves que havies après el que era triomfar, desaparèixer i tornar, perquè tu sempre has tornat, no, Jordi?
Sí.
No sé, com es fa això, no? Perquè el tema de la fama, que al final, clar, i de molt jove, no, també...
Jo crec que el secret, per jo, això cadascú també té la seva vida i té la seva aventura. Jo sempre he sigut creure en mi. O sigui, jo de sempre he volgut ser presentador i he volgut ser comunicador i jo jugava a ser comunicador a la meva habitació. Llavors, per jo mai ha sigut la fama o tindre una presència tota l'estona als mitjans de comunicació o ser molt conegut, mai ha sigut l'objectiu. El meu objectiu ha sigut ser comunicador i tindre l'oportunitat de fer la meva feina com a mi m'agrada. Llavors, al final, el lloc és, entre cometes, el de menys. Mm. O sigui, jo puc estar en una ràdio molt petita, una audiència molt petita, puc estar en una ràdio a nivell nacional, puc estar en una tele local, puc fer un vídeo, i jo em sento igual de comunicador. Crec que les carreres tenen que ser de llarg recorregut i mai tenen que estar pensades en aquests moments com de fama o com d'exposició màxima, no? Per això jo sempre he confiat en mi i sempre he pensat, bé, ja arribarà el moment que algú es fixarà en mi una altra vegada o se'n recordarà de mi, i mentrestant he anat visquent, perquè sembla que si no surts a la tele o no fas raro, no vius.
Yeah.
Aquí he viscut i m'he omplert d'experiències. Però ja dic, mai he deixat de comunicar. Ha sigut una ràdio més petita a Mallorca, fent vídeos, fent tallers de manualitats. Per això és comunicar, és expressar, que la gent t'escolti i que la gent s'entretingui.
Fixa't tu que tenim un company aquí a Fabricació Pròpia que està enganxadíssim al Carton, a la Carton Battle.
Ah, sí?
Sí, explica'ns. O sigui, per tots aquells que encara... Saps? Perquè jo, és que avui a l'Uri em deia que això és una passada. Pregunta-li al Jordi si hi haurà una pròxima Carton Battle.
Sí.
Per tots aquells oients que diguin, bueno, a veure, què hem de veure? No?
Tenim que dur-la a Barcelona. La veritat és que sí. Mira, tot això surt... Mira, els meus amics sempre em diuen, en Jordi, el pitjor que pot passar a tu és tindre vacances, perquè quan tens vacances comences a pensar...
Comences a pensar malament, no?, perquè surten moltes coses.
Nous projectes, això mateix. Llavors, jo a mi em feia molta gràcia fer una història relacionada amb el cartó, amb el reciclatge, amb el cosplay, que és una cosa que m'apassiona, i fer disfresses i fer coses amb materials normals i corrents, com pot ser el cartró, i d'aquí se'm va anar a l'història a fer, i si fem una cartombate, que és tota una jornada del dematí, en què les famílies, els nens, fan les seves pròpies armadures, les seves espases, les seves disfresses, i després per la tarda tenim jocs on l'objectiu és destruir aquestes coses que hem fet. I sempre des d'un punt lúdic, mai amb violència. Llavors vam fer com unes normes de jugar, de córrer, d'estirar-se, i va ser molt divertit. Llavors va ser una primera experiència molt estressant, perquè sempre posar alguna cosa en marxa és molt estressant. Llavors, ara que ja estic una mica més tranquil i començarà a fer una mica millor el temps i no plourà i aquestes coses, crec que traurem una altra vegada els cartrons de les caixes i ens anirem a fer una mica de gira per Espanya. Em sembla que funcionarà molt bé, la veritat.
Bueno, però és que clar, el Jordi Cru també el podem veure recomanant aquests dies als participants del concurs, ara, si no m'equivoco, el Tic Tac Factory del Super 3, del 3CAT. Mira, t'escoltem.
Quina ajuda puc donar-te?
No sé com acabar de decorar la meva manualitat i per això li demanaré ajuda al Jordi.
Vaig a buscar com dos o tres cosetes allà a l'estanteria que et puguin servir, d'acord? I te les porto aquí. Mira, Júlia, tens pedres de colors, uns diamants. Després, aquests pompons que veus que són una mica més de color pastel, que fan com si siguin nus. I si vols, amb això... Pots
clar, Jordi, mira, fixa't que també avui ho dèiem aquí a la redacció de la Fabricació Pròpia, que dèiem, clar, ets com un referent intergeneracional gairebé, perquè hi havia com una lluita de dir, no, és que el Jordi Cru és de la meva generació, i hi havia les generacions més joves, no, és que està més a prop de la nostra generació. Tenim a la Medina, a la Marta Medina de Pràctiques, que deia, no, però on vas a parar? La tècnica, que té 15 anys, que la tenim aquí amb 15 anys treballant, no, en té 20, i en té més, 24, però deia, no, és que el Jordi Cruz és de la nostra generació.
Ja, he estat a moltes generacions, eh? Això es pot dir, es diu molt ràpid, però fa una mica d'angoixa i de vèrtic, eh? Mira, saps què passa? Que a mi m'agrada, ara molts pares em diuen, li poso als meus fills els teus vídeos d'Art Attack a YouTube. Clar, és que són coses que tu no pots arribar a controlar, perquè, clar, els vídeos estan penjats, la informació està penjada, no? I he estat molt d'anys des del 98, després el programa s'ha més... I ara, per exemple, amb aquesta oportunitat de fer Tic Tac Factory, que em va fer molta il·lusió quan TV3 em va trucar, primer perquè és la primera vegada que treballava a casa meva i amb la meva llengua, i em feia molta il·lusió, i després d'estar des d'aquest altre punt, ser jurat, tindre els nens, i no saps, Mercè, lo malament que ho vaig passar, perquè, clar, no podia... Jo em deia la directora, no t'aixequis, perquè em donaven ganes de... No, amb això no, compte, no, aquest material no. Això ho pots retallar? Em deia, no pots ajudar, Jordi, no pots ajudar. Jo estava sentat allà i deia, per favor, nervi. Ho vaig passar bastant malament. Però ha sigut un programa que em sembla que, a més, ha funcionat molt bé, a la gent li ha agradat molt. Espero que tinguem una segona temporada, perquè hi ara molt... Abans hi havia artemaníacos, doncs ara a Catalunya hi ha tic-tactistes. Que
Jordi, mira, hem d'anar acabant, però clar, això també, una altra de les conclusions que hem arribat tots avui és que el que es veu, no, del Jordi Cruz és una persona que a través de la pantalla encomanes molt optimisme i molta vitalitat. Clar, el Jordi de la televisió és el Jordi del carrer?
Sí, sí. Jo sempre he intentat treure el millor d'aquesta vida. M'han passat coses molt bones i també m'han passat coses molt dolentes. Jo he perdut una mare, he perdut un pare, i sempre he intentat veure el positiu de la vida i la gent que tinc al meu voltant encomanar-los aquest positivisme o això tan positiu i no deixar emportar la part negativa. I això no vol dir que siguis un happy flower, estigui sempre feliç, aquestes coses, però, no sé, la vida és una i m'agrada viure-la al màxim i intentar estar el més feliç possible i combinar en moments de tristor i en moments de no estar bé i fer aquesta combinació. Ni una cosa ni l'altra, però sí, soc bastant com a la tele, soc un comunicador.
No? Ets un comunicador nat, no? Surt sol. Et surt sol. Mira, et presento la Marta Jarque, que et volia fer una pregunta. I ja li he dit, no li facis la pregunta, però deixa'm-li fer, per favor, Marta.
Hola, què tal? A veure, Jordi, jo sóc d'aquestes seguidores d'Art Attack, però de les generacions ja posteriors.
Molt.
Que comentàvem, no? Que abarques diferents generacions, diferents artemaníacos, no? Jo era d'una d'elles, de les més veteranes. Clar, avui ens preguntàvem, primer, si tu, fora de càmeres, també eres tan manetes, perquè allò, tot el que feies, tot el que et proposaves, et sortia bé, i després, si les mans, quan tu feies els programes, eren les teves o...
Pregunta un milió.
I ens la pots respondre, perquè avui hi ha hagut debat aquí al programa.
No hi ha cap problema. Mira, soc molt manetes, m'agrada, i a més a les meves xarxes pujo vídeos fent manualitats perquè m'agrada, i m'agrada més la part... Sí que és cert que m'agrada més la part creativa de pensar-hi la manualitat, i potser la part d'executar-la, un no té la destresa, potser, que tenen els artistes, que jo em quedo al·lucinat. I sé que cerca el programa, el primer país que van a gravar, això és un programa que es gravava per 5 països diferents, amb el mateix plató i les mateixes manualitats, el primer país va ser Espanya, van intentar fer un híbrid de mans pregravades, però en la televisió, en el tiempo es oro, com es diu, i llavors al final van prendre una decisió d'escolta, que totes les mans siguin les mateixes. Sí que és cert que clar, jo mai sortia d'allà, estas manos son las mías, no? Jo mai m'ho he pres com algo que estoy engañando a toda España, no sé, mai he pres així, però era una cosa que a la gent li cridava molt l'atenció, però també hi ha contractes i després hi ha la màgia dels programes de televisió que no pots, tampoc, no sé, explicar-ho tot, no? Perquè et diuen, bueno, ve Disney amb els seus advocats i escolta,
clar, clar.
Corrents, et falta país per córrer.
Per tant, les mans no eren les del Jordi. No sé si mai vas conèixer la persona que hi havia més enllà de les mans, és a dir, el propietari.
Cert, no, però et diré, però sí que et diré que en diferents programes sí que les mans són meves. Perquè jo era sempre el primer país que anava i llavors hi havia coses, per exemple, si fèiem un camp de futbol i era el camp del Barça, perquè cada país era, jo era del Barça, el camp del Moira del Barça, feia falta gravar diferents seccions que el camp fos del Barça. I allò deia, jo vull, i jo feia tucu-tucu-tucu. I altres presentadors que no tenien aquesta destresa i a banda les mans eren... O sigui, era com una manida de mans.
Molt bé,
entesos.
Bona resposta. Sí, Jordi, ara sí que ho hem de deixar, però rapidíssimament ens ha cridat molt l'atenció i ens ha fet molt de riure, perquè fa 5 dies feies un tuit amb una fotografia on s'hi llegia el sencillo truco de Jordi Cruz para que la bechamel tenga mucho más sabor.
Yeah.
Al que tu responies con la blanca. Que,
jo mateix.
És que tu has trobat amb aquestes, perquè evidentment fas aquesta referència a una recepta del cuiner Jordi Cruz, tu t'has trobat amb gaire situacions curioses per compartir, no?, aquest nom amb el cuiner català, també.
Moltes, moltes, i composicions, i aquestes coses moltes, moltes, moltes vegades. I mira, jo m'ho prenc amb molt d'humor, i ja em té bloquejat.
Què dius? Per què?
Perquè no ho sé, jo no sé ni res. Però m'ha passat i m'han passat, i algun dia explicaré moltes, però saps que passa? Sempre m'agradaria primer algun dia poder parlar amb ella i dir, escolta, parlem d'això que ha passat.
Clar. Home, però si t'he bloquejat...
És que si no sembla que et vulguis, que jo em vulgui aprofitar.
Ah.
I també et diré, uno llegó antes. Saps?
Home, el famós ets tu. Claro.
Clar, llavors jo m'ho prenc amb molt d'humor.
Que és bo.
Que, home, clar, ell té l'altre paper que ser el Jordi Cruz dolent, no? I sí. Aquestes coses no són tan satisfactòries com ser el bo, però bé.
Bueno, Jordi, mira, estàs a Madrid, però si algun dia vens a Barcelona doncs a veure la família, de debò, passa per aquí, pel Fabricació, que tenim moltes ganes de conèixer't.
D'acord, està apuntat a la llista de coses per fer quan vagi a Barcelona. Que moltes gràcies pel temps. I que tingueu un bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Igualment.
Cruz. Una abraçada ben forta.
Adéu.
m'ha deixat aturada.
Amb això del bloqueig, oi? Home,
tu,
no m'ho esperava.
Jo, com vols bloquejar Jordi Cruz?
Jo crec que hem de trucar, hauríem de trucar l'altre Jordi Cruz i que donés explicacions.
Home, pues sí.
Perquè és lleig, és la mar de bona persona. El Jordi Cruz, sí. Manetes.
Ja. Bueno, saps qui deia ara el mejunje de l'Art Attack? No sé què em preguntava la Paula. Que tenim el Bayona ja, Mulleres de Sol. Què li ha passat al Bayona?
Ha tingut un problema a la vorera de Passeig de Gràcia, Mercè.
Però ha pres mal.
Hagués pogut prendre molt mal.
Mare meva, que no, per favor, que ha d'aguantar
però...
fins als Òscar, almenys.
O sigui, ha perdut l'equilibri a l'alçada així de Passeig de Gràcia.
Sí, sí. Petita pausa i en Carlos Bayona ens ho explica en directe. Fins ara.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pòpria, amb Mercè Raga.
Va, un divendres més. Ja tornem a estar aquí amb el Bayona. Carlos Bayona, el que queda de Carlos Bayona.
No t'estava escoltant, perdona'm. Oh,
és que
m'he fotut una hòstia.
Bueno, va, no diguis així, això. T'has fet mal, en sèrio? T'has pres mal o no?
Fa una mica de mal, sí.
El genoll el tens una
no
mica...
No he caigut amb de pit. Saps quan et tires a la piscina així i fas planxazo? Doncs he fet planxazo, però a la vorera del Passeig de Gràcia. Sí, sí. No, no em facis riure, que em fa mal.
Ai, pobre,
això és com a l'Indiana Jones quan riu i diu... No m'ha de riure.
Pobret. I què t'ha fet parar?
El terra.
Ell...
Clar. El terra m'ha fet parar, si no encara estaria mare caient.
És que ha arribat ràpid, ple de rascades, de
venia eufòric, venia eufòric, però bueno...
Per què vens eufòric?
Perquè el diumenge passat vaig anar als BAFTA.
A Londres?
I em vaig estar allà codeando-me.
Ah, amb qui,
tothom,
va?
Tothom. Ai, tothom.
Però qui et va agradar més?
A mi qui em va agradar més? Em va fer molta gràcia... Quan estava ballant, perquè després vam anar a l'after party dels BAFTA...
Això és el que li va de la Jarque.
I estava ballant i em giro i hi ha dos personatges que jo estic enamorat d'ells, que són els dos protagonistes de Normal People, que són el Paul Mescal i la Daisy Edgar Jones. I clar, em vaig girar i estaven els dos ballant igual que si estiguessin a la sèrie, quan
no.
a la discoteca que estaven ballant, hi ha una escena que estan ballant, i jo vaig dir, hòstia, m'he ficat fort dins de Normal People, i estava ja ballant amb ells, i jo soc molt discret i no
els hi vas dir res.
No els hi vaig dir res, però...
I tu ets el típic que et vas anar demanant fer fotos, dius que ets discret, eh?
No, o sigui,
no ets d'aquelles persones que, hòstia, em puc fer una foto amb tu?
Jo soc mitòman, em moria de ganes de fer-me una foto, però mai ho demano.
No, però m'agrada molt l'anècdota que vas explicar l'any passat amb els Pet Shop Boys, no? Que no va ser que vas... Sí, allà sí que els hi vas dir alguna cosa.
Bueno, me'ls vaig trobar pel carrer i simplement els hi vaig dir thank you.
I va marxar.
Are you the Pet Shop Boys? Vosaltres sou els Pet Shop Boys? I em va dir sí. Jo, clar, era com, i què, els Pet Shop Boys, no? És com si trobes el Robert Smith, i dius, Robert Smith, claro, qui tindria esta pinta, si no, no? I llavors, vosaltres sou els Pet Shop Boys? I em dius, sí. I li vaig dir, gràcies. Gràcies per tota la música que...
Simpàtic.
Ells ja sabien a què et referies.
I ja està, i vaig marxar.
Simpàtic ets.
I vaig marxar, i ja està, i així, perquè...
Simpàtic i agraït.
I agraït.
I generós.
Oh, i tant.
Bueno, Bueno, és que em vaig asseure just davant de la Emma Stone.
Bé!
Just davant. I és molt hooligan.
Sí?
És molt hooligan. Llavors van dient premis
simpàtica.
I si guanyen, fa molt de soroll, i si perd fa...
O sigui, una jarque.
És una jarque.
Ah, sí?
Sí, sí. Sí, sí.
És simpàtica?
És molt simpàtica. No vaig parlar amb ella, però a mi la gent aquesta que
ja veus que
ja ho
exterioritza,
no? I li feia molta il·lusió que guanyassin els altres, no? I tothom que guanyava el premi li donava les gràcies amb ella. Era, llavors vol dir això, això vol dir alguna cosa.
Bona companya.
Això vol dir alguna cosa.
Per tant, avui, o sigui, vols parlar de com van anar els BAFTA, també, però enllaçat, diguéssim, no?, amb la música que ens portes avui.
Sí, sí, mira, perquè tot va una mica lligat. Va. Mira, escolta aquesta cançó, mira.
Bueno.
Això em fa una mica gran. Em fa una mica gran, perquè, clar, aquesta cançó...
Però no tan gran, Bayona.
Aquesta cançó...
De quin any és?
22 anys.
Tinc el disco.
Tu tens el disco.
Com la Paula.
Sí. Tenim el disco. Tots tenim el disco.
Sophie Ellis Bextor.
Aquesta cançó té 22 anys.
És una
però que no fa tant.
Jo també, jo la ballava, jo la cantava de karaoke a casa.
A mi em connectava amb la felicitat, aquesta cançó. O sigui, quan ara s'ha tornat a posar
de
moda...
Jo tinc una cosa, jo tenia la sensació, perquè jo, aquesta cançó, que ja la punxava en el seu moment, jo la continuava punxant i no...
No tenia el feedback.
No tenia... Com que la gent no li acabava d'agradar, no?
Sí,
I ara després... Clar, estem parlant d'aquesta cançó, la culpa de que estem parlant d'aquesta cançó, quina és? És que aquesta cançó, a l'escena final de la pel·lícula Saltburn, que és una de les pel·lícules més populars de l'inici d'any...
No expliquis res,
Tu no l'has vista.
No
l'heu vista?
Jo l'he vist.
No. Tu l'has vista?
Jacob.
Sí, a tu t'agrada el Jacob Elordi. T'agrada el Jacob Elordi, no?
És que a qui no li agrada.
Sí, en persona és maco, també.
Oh! L'has cregut?
Ets
un bandarra.
Estaven els de Saltburn allà, també.
Dius? I què? És tan alt com sembla?
Jo, si vols que et digui la veritat, estava allà, però no el vaig veure. Llavors, igual no estava, però queda bé dir que estava. Perquè estava l'altre segur. L'altre estava segur. I la noia també estava.
Claro.
I el de color que té el pèl així com afro, també estava. Perquè a la festa després estava i estava allà ballant. I clar, hi ha una escena a la pel·li de Saltburn que és també en un club ballant i està el tio allà ballant i tu dius, mira, m'he ficat a la pel·li, no? De sobte.
Mira, saps qui s'ha posat aquí a l'estudi i s'ha ficat al Francisco?
Providencial, eh? Aquesta cançó que està sonant, de Sophie Ellis Bextor, el grup de culte Mendets la feien servir per provar les sales de...
Què vols dir? El guanyador del Goya, per l'últim?
Sí, senyor.
Ah, mira que bé. Doncs em va fer molta il·lusió que quan van guanyar el Goya... Jo no ho sabia.
Com?
Jo no sabia que el productor era el mateix de Mendets. I no ho sabia.
I tu saps que l'Uri era de Mendets, també?
Clar, no ho sé, clar, no ho sé. Però el que jo no sabia és que la cançó de la Rigoberta Bandini que va guanyar el Goya estava produïda per l'Stefano Macarroni. I em va fer molta il·lusió quan el vaig veure guanyar. Ah, mira l'Estefano, mira, al final ha guanyat un Goya ell abans que jo.
Que no
ho vas dir tu.
Sí. O sigui, tu vas dir en aquest programa que guanyaria aquesta cançó.
Sí, clar que ho vaig dir, perquè jo encara no ho sabia que l'havia produït ell. Mira, però ja... M'has portat un subidon, m'has una mica subidon. Com va ser un subidon? El que explicaré ara...
Però un moment, has fet un Emma Stone ara mateix, eh?
Ah, sí?
Entusiasta.
Entusiasta i que t'alegres dels triomfs dels altres.
Home, clar, que me n'alegro.
Bé, Bayona.
És que no teníem nominació nosaltres, també. T'ho dic.
No hi havia competició.
No hi havia competició. Em va fer molta il·lusió. Doncs bé, estem escoltant aquest tema, no? El Mar d'una Dance Floor, que ja l'han tallat, que encara hauria de sonar.
No sona.
A veure, dona-li.
Paula, vinga.
Que tenia ball, també?
If you think you can away, el videoclip és molt xulo, també. Està molt bé.
El videoclip era molt xulo. Molt bé. Cançó que té 22 anys.
Vale.
I ara una curiositat. Escoltem aquesta cançó, mira.
Oh!
Aquesta també és un temarro dels 90, eh?
No t'agrada, Jarque, eh?
A mi m'agrada molt més la de Sophie Ellis Bextor.
Clar que sí, clar que sí. Aquesta és la cançó...
Més de bajona.
El grup es diu New Radicals i és un one hit wonder, no? El cantant es diu Greg Alexander i va tenir aquest mega hit a tot el món i ja no va tornar a fer res, però...
Bueno, clar, deu viure de la renta.
Tampoc està preocupat perquè amb aquesta ja viu per tota la vida, no? Ah, no. Doncs quina és la curiositat? Que la cançó del Murder on a Dance Floor la va començar a composar el Greg Alexander.
Ah, sí?
I li va ensenyar a la Sophie Ellis Bextor que la va acabar ella. Llavors, si l'han signat els dos, també s'està aquí...
Oh, clinc, 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 clinc,
també repartint. Així que el de New Radical tampoc li diu anar...
Del tot malament.
Malament, no? Passem de la curiositat. Per què estem parlant d'això? Per què estem parlant d'això? Estem parlant d'això perquè avui parlarem de cançons que han estat com renacides gràcies a... Però per què estem parlant d'això? L'única veritat, per què estem parlant d'això és perquè jo estava allà ballant a l'after, no? I posen Murder on a Dance Floor, no? I és com... que guai, no? I estàs ballant Murder on a Dance Floor. I com quan tu ets DJ, estàs tota l'estona mirant a veure què posarà, com ho posa. Punxava molt malament. Eren dues noies.
Ah, sí?
Dues noies que punxaven, no punxaven directament, posaven un tema i després l'altre. I clar, i punxen un tema de la Sophie Ellis Bextor i després sona aquesta. Mira.
Oh! Bona. Va.
La versió... Sí, sí. Pots posar la normal, no la de los teleñecos?
Ara.
Això és...
No surt,
també, Sophie Ellis Bextor, cantant. És un DJ, un productor que es diu Groovejet, i la Sophie Ellis Bextor cantava. Això no és la Sophie.
No, això és...
Audiència, això no és la Sophie Ellis Bextor.
Això és el que ha arribat al mail i no té lletra.
Ah, sí?
Sí.
He posat l'instrumental.
Sí.
Vaja, he passat l'instrumental.
Però ja està bé, que està instrumental.
La primera ensopegada del dia,
eh? Això és per...
No, la segona.
Dues.
Pobre.
Això és que avui he anat a cancionesjonquis.com i mira.
Ai, per favor.
Va.
I no expliquis això, no bueno, ho expliquis, home.
Aquesta cançó.
Sí.
Que no, que si jo tinc el disc. Què dius? Jo tinc tots els discos.
Va.
A veure, doncs això... Posa el DJ, està posant el Murder on a Dance Floor i posa la següent. I jo, com a DJ que estic allà, dic, ostres, mira que poner dos canciones seguidas del mismo és un poco vagón. I ja, tal com estic pensant això, em giro i veig a un metre de mi una mà que s'aixeca i comença a cridar. Aquesta també és meva.
Oh!
Aquesta, i clar.
La Sophie.
Sophie Ellis Bextor estava a un metre de mi.
I anava pentinada.
I estava
també
cridant. És alta, aquesta és tan guapa com el videoclip.
És alta?
No és alta. És perfecta. Era mi,
la què vols dir, això?
Era de mi talla. Era mi talla.
Que està ben feta, vol dir, eh?
Mare de Déu. No,
a veure, perfecta per mi. Que a mi no, parlant de talla. Era de mi talla. A mi em va bé, no? I llavors veig a la Sophie Ellis Bextor cridant, dient, aquesta també és meva.
Uau.
Vaig anar davant d'ella i vaig dir, eres la més gran.
Et vas tirar com s'ha passat tot sense gràcia.
Només em vaig anar.
I li vaig dir en un anglès, you are the greatest, the greatest. I vaig marxar. Això és tot el que vaig fer com a fan de la sí. Sophie Ellis Bextor, que està tan maca com fa 22 anys.
Que finet, Iona.
Així, és veritat. Bueno, llavors, arran d'aquesta anècdota, gran anècdota, avui repassarem aquelles cançons.
Avui repassarem aquestes cançons que, gràcies a una pel·lícula o una sèrie de televisió...
Si ens dona temps, perquè, ostres, hem d'anar ràpid. Va.
Nosaltres anem fent. Va, si no arribem al final, tampoc passa res.
No. No?
Jo ja ho faig, això, perquè per no arribar al final.
No, si no ho podem recuperar, perquè està molt bé. Bueno, va,
si no, ja, tenim més anècdotes d'aquesta nit, però bueno, això... Això és un cas típic, que és el cas últim que ha passat, però mira aquesta cançó, si no va donar per parlar, fa res. Mira,
a veure, escolta.
Patrices. Què vol dir, Patrices?
Què vol dir, Patrices?
Ja no sé què vol dir, Patrices. Hem de veure què diu la lletra. Patrices, no?
Patrices, diu Gary.
No? Ho ha dit, no?
Getting up that hill, no? Sí. Deia alguna cosa així.
Running up that hill. Doncs aquesta cançó, el Running up that hill, és la cançó que va pillar per sorpresa a la Kate Bush, perquè a la Kate Bush li van dir, mira, que volem posar una cançó teva a Stranger Things, i diu, ah, mira, Stranger Things, està bé, és una sèrie més simpàtica i tal, sí, la posem. I a ella li van posar la cançó a Stranger Things i, bueno, i ho va patar, va batre quatre grans rècords Guinness, que és que era la cançó. Aquesta era la cançó que més havia trigat en arribar al número 1, perquè es va estrenar fa 37 anys,
no està mal.
I quan es va estrenar va arribar fins al número 3. Va anar pujant i tal, però només va arribar al 3. Però clar, 37 anys després la tornen a estrenar per culpa de la sèrie i arriba al número 1. Llavors, aquesta és la cançó que més anys ha trigat en estar al número 1. Mira, 37 anys.
Rècord Guinness.
No, va tenir paciència ella, jo m'espero aquí, i arribem al número 1.
La Kate Bush és la de... Saps que té aquella...
Woodenheim, sí. Ah. La de la colònia.
Sí.
Sí, sí, és
ella.
Estaves a punt de cantar-la?
Aquesta la podies cantar tu, perquè ja feies aquesta veu per rebar. Fes-la, va.
Ostres, que ara no tinc altra...
Sí, sí, sí.
Paula, el Viva hi és. Si la busques, el Kate Bush, busca-la. És que com era...
B-U-S-H. No, no baix de baixes.
Com els expresidents.
No és com el Carlos, que és baix. No. M'agrada molt l'anglès, aquest. Això també, després la Kate Bush també, que és que anem cantant, la fem tots, a veure, mira, toca tu, va, que me la fes-la tu. Muy bien falsete, ¿no?
Muy bien, es que es que... Sí? Diu la Paula que sí. Bueno, a veure si la tenim, per baix, si no, no passa res. No. Aquesta.
Preciós.
Mira, colònia.
És que ja fa bona olor.
Ai, quina veu. Un dia hauríem de fer un programa només d'ella.
Per favor.
Perquè és la tipa... Jo crec que ella i Bjork van néixer al mateix hospital, eh?
El mateix planeta.
Escolta, i un karaoke un dia a Bayona.
Un karaoke.
Això és un repte majúscul, eh?
Aquesta veu.
Però que... No, espera.
Ara. Ara s'anima, eh?
Arriba un to que saps...
Complicadíssim.
Mira, quan arriba aquest do, tu saps, jo tinc una joguina de la goseta del meu germà.
Mira, Bayona.
Quan li fas així... Què està passant?
És ben bé divendres,
que bona.
Ara m'ha semblat, quan arriba Nadal i fan cançons de Nadal amb gatets...
Ai, pobres.
M'ha semblat això una mica, no?
Bueno, va.
Doncs això, que va batre aquest rècord, que després és l'artista que amb més diferència ha arribat al número 1, perquè va arribar amb aquest tema que estem escoltant, a l'any 78 va arribar al número 1. I després, a l'any 2022, arriba també al número 1 amb aquest tema. Llavors, ella va anar batint rècords, gràcies a aquest tema, no? Que, bueno, que està bé i tal. Sí. Aquest és més mític. Mira, escolta. De quina sèrie parlem?
Home, de la Casa de Papel.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son alzato e ho trovato l'invasor.
Anem ràpid, la Casa de Papel, no? El Bella Ciao, un clàssic que ja tothom l'interpreta com vol, ja serveix per tot. Vinga, va, doncs vinga, la següent, va.
Siguiente.
Mira, escolta. Aquesta cançó estava dins del meu capítol favorit. De
és que
Broken Mirror, de Black Mirror, que sempre li dic Broken jo, de Black Mirror,
ja
que és San Junipero. San Junipero era un capítol molt vuitantero de Black Mirror, i hi havia dues cançons molt mítiques. Aquesta era el Girlfriend in a Coma de Smith, que sonava... Oh. Que el que anava... El capítol, ja ho puc dir, ja no hi ha spoilers perquè té un munt d'anys que s'ha estrenat el capítol. Llavors, la història era la història de dues noies que s'estimaven i tal, i que vivien un món virtual, perquè estaven molt velles i estaven vivint el que era com una espècie
de Matrix,
no? Mm. Llavors, hi ha un moment del capítol que una d'elles posa aquesta cançó que es diu Girlfriend in a Coma, i ella tenia la seva girlfriend, la seva nòvia, la xicota, la tenia en coma. Llavors hi havia una mica d'espoiler dels guionistes del que estava passant. I l'altra cançó, que era molt mítica, era aquesta. Linda, Carlisle. No, que
és Belinda,
la
Carlisle.
Carlisle, la Belinda Carlisle, la Belinda Washington, aquesta, doncs tenia aquest tema que es va fer molt més popular gràcies a la sèrie, que ja va ser popular en el seu moment, no? I també era una mica de spoiler del que després està explicant al capítol, que això ja ho van fer bastant bé els de Broken Black
Mirror. Mira què diu la Harker.
No, Roxette, això?
No.
I ja que parles de Roxette, escolta això, mira.
Ja mateix, eh?
Això tampoc ho és, no?
Això no és Roxette, però què és això?
Pretty?
Walking down the street, pretty woman. És el Roy Orbison.
La cançó del Roy Orbison, sí, que es va fer molt més popular gràcies a la pel·lícula Pretty Woman. I quina cançó teníem, que no la tenim preparada, però que sí que era Roxette, però que jo us la canto, perquè jo sóc el fan número 1 de Roxette, és el... It must have been love,
això és un tamasso.
But it's over now. It must have been
I per què no l'has posat?
Perquè
si és la millor de totes.
No,
perquè aquesta ja la van fer expressament per la pel·lícula. I ja,
no computa.
No, estava, no era la renaixença, perquè no, encara no estava...
Bueno, va, rematem
no
això,
mort.
Bayona.
Vinga, va rematem que... amb aquesta i ara...
Ui, quin cop.
Ara, va, bajamos al barro.
Ai.
Escolta.
Oh, home.
Ei, que s'està gravant això,
eh? Val, val, val. Està fent d'agost.
Que no esteu al tanto que s'està gravant, eh?
Està gravant això, eh?
Pensava que venies a abraçar-me. Clar, que...
Veiem l'escena d'agost.
Bajamos al barro.
Tu que ets el Patrick i jo soc la Demi.
Bueno, el que tu vulguis, jo què sé.
Us deia que bajamos al barro, per què? Perquè aquesta és l'escena mítica de la pel·lícula Ghost. Jo estava enamorat de Demi Moore.
Tu ho diràs.
Home, tu i molta gent, sí, clar.
I estava el Patrick Swayze, el
que
Demi
també
Moore.
Estàvem totes
aquesta pel·lícula,
enamorats.
Que jo tinc una teoria d'aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula que explica el fenomen del ghosting. Es diu Ghost.
Per favor.
I explica el fenomen del ghosting. Perquè és una pel·lícula... Durant tota la pel·lícula, el Patrick Swayze li va darrere a la Demi Moore i quan la Demi Moore li fa cas, què fa el Patrick Swayze?
Desapareix
i no diu res. Què fa? Ghosting. Bravo. Com es diu la pel·lícula?
Ghost. Nosaltres ja tenim aquí el ghost.
La provem, no?
Ghost Morrell.
Va.
Ghost d'atura.
Va, que hem de marxar. Hem de marxar.
Va, vinga. Acabem amb aquesta ja,
amb
no?
Amb aquesta? Va. Jo ja, mira...
És que l'última és una mica bajonera. No?
Va, pues va.
Jo posaria una altra vegada el mar de la dance floor i acabem bé el divendres.
Sí. La pobra Pau.
Sí.
No? Fem una cosa, vinga, va, callem tots i donem pas ja a l'Ignasi Miranda, que té unes ganes d'entrar al Sense Distància. Bayona, moltes gràcies.
A vosaltres.
Nois, bon cap de setmana, eh?
Descanseu.
Descanseu molt.
Per veure una boda màxim, eh?
Una, només una. No sé si dissabte o diumenge.
Vas veure la Dua Lipa, també.
Ui, és que ens ho dius ara. Va, ens ho expliques divendres. Adéu, que tingueu bon cap de setmana.